passen de 4:45 de la tarda, ja us ho hem anat avançant. Avui tenim un convidat molt especial, que ens feia molta il·lusió. Aquest dilluns que hem deixat enrere aquesta primera setmana de programa, es va estrenar la pel·lícula a TV3, 6 nits d'agost, que reconstrueix els últims dies de vida del religiós, filòsof i activista polític Lluís Maria Xirinacs. I ens va cridar molt l'atenció, sobretot els que... En fi, fins i tot molts, els que els l'havíeu vist a través de la televisió, però els que vam tenir, podríem dir que el privilegi de treballar amb ell, ens va cridar l'atenció en un petit paper que hi aparegués una persona molt estimada pel públic català i que feia molt de temps que no el veiem a la televisió. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. De fet, avui no només ens visita un actor, que l'hem pogut veure en diverses sèries de TV3 i també als escenaris catalans, també ens visita un músic apassionat de l'acordió, un home de circ, també, i pel mateix preu tindrem també un doctor que durant molts anys va passar consulta cada dijous al Persones Humanes del Mikimoto. Avui, com deies, és un plaer fer el cafè amb l'actor Xavier Soler, àlies Doctor Soler. Doctor, bona tarda.
Moltes gràcies.
Bravo!
Una pregunta.
Sí.
En aquest àpat, qui fa el sofregit?
Sí. Aquí...
Perquè el sofregit és molt important, eh?
Sí. El sofregit el fa l'equip del programa, sí. L'equip que no es veu a darrere, saps? A la cuina, tots els que van preparant els plats, i aleshores, a nosaltres ara aquí servim ja el que seria el restaurant.
Felicitats pels 25 o 26 anys.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Escolta, i molts records als teus fills que em deies que són clients del restaurant.
Però, escolta, però no clients, fans, com
allò... Clients, escolta.
Com el Joan i el Pol, com el Ferran Adrià, igual, són fans...
Com es diuen els teus fills?
Joan i Pol.
Joan i Pol. Doncs escolta, el Joan i Pol des d'aquí, un aplaudiment, bravo, gràcies per la paciència.
I coneixent el programa t'han deixat venir? Això és lo raro, eh? No t'han dit, coneixent el programa, que ells escolten el programa, t'han deixat venir?
Sí, sí, per què?
Perquè no, jo que sé, com que de vegades aquí passen unes bestieses, dic que a veure...
Bueno, però és que quan més bestieses passin...
Millor. Jo ara, estàvem parlant aquest matí amb el Clapés del munt de coses que has fet. Si et diem clown, també et defineix això? Mira, molta gent que no ho sap, que tu vas començar en aquest
món. Bueno, és que en el món del circ, jo el que vaig fer, diguem-ne, va ser... Vaig entrar al circ... per fer de ser loyal, que és el cap de pista, que és el jefe de pista.
Mm-hmm. El que ordena una miqueta... El que ordena el circ com el circ del programa, també. Mm-hmm. Volies venir cada tarda a posar ordre.
El que presenta l'espectacle i tot. El que passa és que no hi havia... El clown és el pallasso blanc. I el August, sí, hi havia el tortell. Però com que no hi havia clown... Com que no hi havia clown, doncs a mi vam decidir fer un número clàssic de pallassos, que era el Shakespeare, i llavors jo vaig fer el paper, diguem-ne, de clown, de pallasso blanc.
Bueno.
Però, de fet, jo, on em trobo més a gust en el cric i m'hi trobava molt a gust, era amb el paper de Monsieur Loyal. Pensa que jo era l'únic de tota la companyia que... O sigui, sortia el primer i marxava l'últim, i no em movia, perquè quan no presentava m'anava a la tarima a tocar l'acordeon. I així està amb tot l'espectacle.
Però això es cobra més.
Sí, bueno, allà, és que allà cobrava... Em sembla recordar que cobraven les formigues i cobraven... Algú més cobrava, em sembla recordar. Ui, els primers anys va ser duríssim.
Però qui et va ordenar, doctor? Doctor de què? Doctor Soler, però doctor de què?
Bueno, jo és que abans treballava amb una petita companyia de saltimbanquis, que eren el Manel, que és un... És el germà de la dona del Tortell, i l'Oriol... ara no me'n recordaré el nom... Ui, bueno... Llavors, un dia el Manel, que portava la cosa gràfica, em va venir amb un dibuix antic,
sí,
amb unes, i diu... Vítor Enani, que es deien ells. Petita companyia de saltimbanquis del... Que jo em vaig quedar així, vaig dir... Home, aquí només hi pot cabre el doctor Soler. I clar, és que llavors ho vaig posar, i el meu pare quan ho va veure, perquè el meu pare no és doctor però és farmacèutic, bueno, era pobre, s'ho mira així de lluny i diu: escolta, i el doctor Soler ets tu?
I ja està.
Allà, és que em va enganxar, no sé,
per tant, disculpa, doctor Soler neix allà.
neix allà.
I aquí és, o sigui, ja es conforma el teu nom artístic, Doctor Soler.
Jo no feia res, jo l'únic que em van cridar per acompanyar amb l'acordeon els números que actuàvem només al carrer, que ells, mentre ells feien els malabars i coses així, jo no feia res. Jo només estava darrere sobre una caixa de cerveses amb una estora a sobre i tocava. I després sí que el xiulet s'hi venia a l'Urbana.
Això és una feina molt important.
Perquè en aquell temps l'Urbana no et multava, t'agafava els estris.
Ostres.
M'agafava l'acordeon, els agafava les bitlles, les pilotes, tot.
Te'ls tornaven després o no?
Sí, però els havies d'anar a buscar, llavors era quan...
Quan repassaven? No,
quan rebies?
Quan et posaven? Quan repassaven o... muy malo, eso no se hace, no y tal. Es que pensé que si no hi havia el Franco encara estava calent el Valle de los Caídos. Sí,
bueno, fins fa 4 dies ha estat calent el Valle de los Caídos, que la feina que hi ha hagut a buidar-lo.
Ah, escolta'm, i de cop el Xirinacs, de cop el Clapés diu, escolta, ja us heu fixat que hi ha el Doctor Soler. Sí.
Bueno, jo ja vaig passar a fer teatre quan es va acabar el Persones Humanes, vaig fer algunes coses de teatre. Sí.
El TNC vas anar?
Sí, però això va ser molt... Em va fer molta il·lusió. El Paco Poc, que és un productor de cine, que ens coneixem des de... Així,
de
del col·le, de petits, em va trucar un dia... Vam estar molt temps sense veure'ns, i em va venir un dia, i ens vam tornar a veure i tal, i un dia em va trucar i em va dir, li he proposat al director d'aquesta, d'això... perquè tu facis el paper del senyor Busquets, que és l'autor de la biografia. Diu, m'hauràs d'enviar un currículum i...
En sèrio? Fer... Has d'enviar un currículum?
Sí.
Ah, sí? A aquestes altures? Ara.
Home, però, escolta'm...
A aquestes altures, enviar
no,
currículum?
No, perdona, sí. No va ser un currículum, va ser una gravació que vaig fer jo a casa...
Ah, un vídeo,
Explicant el que havia fet.
Bueno.
Va ser molt poca cosa, vaig explicar... Bueno, lo típic, lo que et podia donar més medalles i ja està. I... Sí, clar.
Clar, no, que has de fer, sí, home, sí.
Home, jo vaig estar un mes a l'Odeon, aquí, que no em veieu, i l'Odeon no és bromes.
Sí, no és que tot això t'hem portat, eh? Paraules, home, jo que en deia la meva àvia, majors. Paraules majores.
L'Odeon és on es va estrenar el primer llibret de Les noces de Figaro, no l'òpera, el llibret del teatre de Beaumarchais es va estrenar allà.
Fixa't.
I aquí el té un sabor, allò.
I aquí el Xirinacs també tens un paper important, perquè vas escriure...
Però fa de biògraf.
Sí, vas
biògraf
escriure sobre el Xirinacs per intentar aclarir una miqueta amb aquesta noia que ho investigava, què va passar i com va acabar Xirinacs. Sí. No, escoltem una mica, si vols. Vols que t'escoltem? T'agrada escoltar-te una vegada has fet les coses o què, o no?
Ni escoltar-me ni veure, però...
Què fem, llavors? Bueno, què fem?
No, escoltem.
Ah, posa-ho.
Posem-ho?
Posa-ho.
Així que vostè està escrivint un llibre sobre en Xirinacs.
No. El llibre sobre en Xirinacs ja el va fer vostè. Jo, en realitat, només vull saber més coses sobre la seva mort.
Així el primer que ha de fer és pujar la taga.
La taga?
Sí. Xirinacs deia la taga, no el taga, com diu tothom, perquè té forma de mamella. Representava la seva mare.
I anava sovint, doncs?
No. Ho va descobrir quan tenia 30 anys. Es veu que es va calçar unes sandàlies d'ermità i sense rellotge ni diners se les va fotre cap allà dalt durant 10 dies tot sol.
Diu, com a hipòtesi, en un primer moment vaig creure que ell pensava en buscar-se pel camí de Vidabona.
Sí, Vidabona. Vidabona és un santuari que hi ha una mica més amunt allà al Pla del Pagot. Està abandonat des de la Guerra Civil. Per en Xirinacs aquell santuari representava la plenitud, el nom ja ho diu tot.
Vida bona.
Sí, però no la bona vida, que ens agrada a tots, sinó vida bona, que vol dir la satisfacció de fer el que has de fer encara que te la juguis.
Que m'he quedat amb aquesta frase, doctor. La satisfacció de fer el que has de fer encara que te la juguis. Pot ser un bon lema, aquest?
Sí.
No, si és tampoc per saber.
Quan ho vaig llegir en el guió, sí. No vaig pensar, bueno, mira, sí. és com una mica aprofitar. Aquí farem entrar allò del que No sé, no, sí, però no em sembla...
M'agrada la sinceritat
sí,
del,
no,
del
si
doctor
no, Soler. Pues no li agrada,
ja. No, què? Hi ha gent que sí, la frase el sí, sí.
Volia
dir, però,
frase,
però,
frase...
no, però vull dir que veig que... Bueno, sí, vas...
És que sí, que sí, és que sí, és que no.
No és dolenta, però no és de les millors.
Jo he que pensat, mira, li direm, perquè això ens dona una mica de material, doncs res fora. Mira, la frase... Una altra cosa. Estàvem parlant, abans d'entrar aquí al programa, mira que podíem parlar de coses amb el doctor, i estàvem parlant de vaixells, i de barcos, perquè va haver-hi un moment que nosaltres vam llegir una notícia...
Perdona una cosa, sí. Perdona. Abans m'agradaria dir que a mi, quan em van cridar per fer la prova aquesta i el... A mi em va entusiasmar la idea.
Sí.
Jo no coneixia com va anar la mort d'en Xirinax, per res, i va ser... Em vaig quedar, el dia era boníssim, i sobretot, he de dir-ho, la producció del Paco Poc i el director, l'Esteve Durall, que van fer una feina excel·lent.
Deixa'm dir que jo, perquè el Clapés ens ho va dir, jo me la vaig mirar a la carta, en el seu moment no la vaig veure en directe, i és encara la carta, la podeu recuperar aquestes 6 nits d'agost, que està molt bé, i explica una història molt desconeguda, aquesta mort d'en Xirinax.
Bueno, jo m'hi vaig enganxar.
Sí, sí.
Començar-la a veure, la varen veure sencera.
Bueno, que estàvem parlant de vaixells, perquè nosaltres un dia vam llegir en un confidencial, un d'aquests diaris per internet, el doctor Soler està tocant l'acordió en un vaixell. I vam dir, això què ha passat aquí? No pot ser. Fa el senyal com si s'hagués tornat boig. No, això no ho vam pensar-ho.
Bueno, concretament deia a les golondrines.
Jo vaig... Això va ser a la primera dècada d'aquest segle i vaig acabar una mica tip de tot plegat. Jo me'n recordo que de petit a les golondrines em vaig fixar amb el... Tota la vida hi ha hagut acordionista. Sí. Sí, sí. Uns acordionistes que, a més, bueno, no tocaven gaire bé, eren... però bueno, però... I vaig dir, mira, saps què? Aniré a provar... Vaig anar allà, vaig preguntar-ho, em van dir que sí, i m'hi vaig estar 3 anys.
3 anys?
No cada dia, però Déu-n'hi-do.
Però fent tot el trajecte,
sí,
amunt i avall.
Però és que hi ha dos trajectes, ara. I les golondrines antigues, que encara hi són, que van fins al final del port, que era on abans hi havia l'escullera, i tornen.
Sí.
I després hi ha els catamarans... que surten a mar obert i van fins al fòrum.
Ah,
aquest no,
no,
perquè aquest no el feia perquè és molt llarg el viatge i perquè allà sí que la mala mar la notes. Allà surt una golondrina. I al cap de 10 metres, golondrina a terra. O això de... L'amo em va explicar que va una d'aquestes golondrines antigues que es recupera, que són molt maques, la va oferir al Museu Marítim. I, per sorpresa de tothom, li van dir que no.
Ah, no, per què?
I llavors va dir, ah, sí, se'n va anar fora, a mar obert, i directament la va enfonsar.
Què diu?
Va treure tot el de...
Contaminant.
El que contamina i tal... I va anar fora i la va enfonsar. Va obrir una via d'aigua i fins...
Doncs el Museu Marítim és on hauria d'estar aquesta golondrina. Perquè espai n'hi ha i és on hauria d'estar pel que forma part de la història de Barcelona.
Incomprensiblement
està
exposada.
Ell ho va fer també perquè en tenia 3 més.
Bueno,
i aquesta es veu que ja estava... Que...
Bueno,
una es diu Lolita, l'altra es diu Encarnación i l'altra no me'n recordo.
I això ho vas fer perquè et venia de gust? Perquè estaves cansat del teatre, de la
perquè
tele?
Perquè venia absolutament de gust. Jo, en principi, volia compaginar, però va haver-hi un moment que vaig dir que em trobo tan tranquil i tant d'això que no... Ja em tornaran a cridar. I si no em tornaran a cridar, que se'n vagin a... total...
Sí, senyor, ens agrada aquesta sinceritat. Sí.
És que aquest ofici, escolta, els punyals van, els veus passar i
t'has d'anar jupint
i per davant i per darrere, i arriba un moment en què i els egos i tot això no. Jo com que sóc anti, però no és per dir-ho, perquè no, ni tinc ego, ni tinc orgull, ni tinc tot això. Llavors arriba un moment que em cansa, que m'agota, tu. No, porque ahora voy a hacer esto y lo otro y...
Sí, home. Crec que és la primera vegada que s'hi heu vist a cagar en aquest programa, amb un convidat. No, escolta'm.
Això no li dius, però ho penses.
Sí. Però això s'hauria de dir més, no vés a cagar, trobo.
Jo crec que sí, tranquils. Però el que passa és que ja saps com va aquest ofici. Sí, sí,
després no et truquen.
Un vés a cagar et pot costar... Sí, que et diguin, sí, ves que no hi vagis tu i que t'hi estiguis 3 anys a la comuna.
Va, escolta, que hem de parlar de persones humanes. Posa, posa. El Persones Humanes feies de doctor, eh? Allò sí. Sé que era un doctor, i aquí jo cedeixo el testimoni al Toni Clapés, que allà us veu conèixer? Com va anar això? No el coneixies sí, no? Abans, el Clapés?
Sí. Sí, el Clapés, jo ja portava...
Sí, tu portaves 2 temporades. Jo vaig arribar a la tercera, vaig arribar per tancar el programa.
El Santa Cana, no?
També. Sí, fèiem taula amb el Jaume Santa Cana, el doctor Soler, el Miquel Calçada i...
El Santa Cana era cap de programes de TV3, però tenia un humor excel·lent.
Excel·lent.
Deixa'm posar la sintonia de la teva secció, vinga, conflictes.
L'apassionant món de la parella. Conflictes avançats. Què dir si ella et diu?
I aquí entrava el doctor Soler amb aquest diàleg que teníeu amb el Mikimoto.
Aquí primer hauríem de preguntar-li com sorgeix això de o sigui, que et cridin i diguin, volem que facis de doctor de psicopatologia conjugal, doctor Soler.
Jo vaig estar 4 o 5 anys amb el Claret Poltrona fent els programes infantils de TV3 quan encara no havia la multinacional aquesta del Club Super 3, just abans. I llavors, el Miquel feia aquells programes...
De música. Del Mikimoto Club i tot allò, que eren extraordinaris.
I a la terrassa, bueno, a la terrassa dels despatxos, ens trobàvem. Un dia hem de fer alguna cosa, I un dia em truca el Ferran Cera i em proposa això, que amb l'Orteu i el de... Hem pensat fer un consultori, però masculí, que no era d'això. I així va sorgir, jo m'ho van donar, em va agradar la idea, ho vaig fer i va tenir un espatec allò. Em sembla que portàvem 3 programes i a les 2 pàgines senceres centrals del diari Avui, amb el catedràtic de psicologia o de psiquiatria de l'Autònoma. Llavors l'Orteu va dir, nano, això... I la veritat és que l'Orteu escrivia uns guions molt divertits.
Els guions te'ls escrivia el...
Els guions els escrivia l'Orteu. Després fèiem meitat i meitat, però no, la idea era de l'Orteu i tot, i sobretot les cartes que s'enviaven, no? Que dit si ella diu, hem de parlar...
Aquest forma part de la història, l'hem de parlar.
Doncs escoltem una mica, hem de parlar.
A mi se m'ha acudit, doctor Soler, i que l'altre dia ho estàvem comentant amb unes amistats que tinc, el fet de com reaccionar quan la parella ens diu, hem de parlar.
És molt senzill. Dos persones, quan es volen entendre, parlen de coses concretes, senzilles. Quan es volen discutir, parlen de coses ambigües generals.
Sí, però a veure, suposem que ens trobem en un lloc on no podem fugir. Suposem que estem en un restaurant. No estem als postres, estem al primer plat. Sí. La parella es diu, vull parlar. De què vols parlar? Vull parlar amb tu.
Sí.
Aquí no podem fugir. Sí. Com hem de reaccionar?
No, aquí el que s'ha de fer, hi ha una manera molt elegant, una sortida molt elegant, i a més està basada en la filosofia oriental. Consisteix en adoptar, primer de tot, una posició, una actitud de gran tranquil·litat espiritual, allò, una tranquil·litat interior espiritual, i quan es té aquesta actitud, aleshores se li diu a la parella molt lentament. Qui parla és esclau de les seves paraules, però qui calla és senyor del seu silenci.
És una frase francament maca.
Sí.
No sé si la podem tornar a repetir.
Sí, tantes vegades com vulgui. Qui parla és esclau de les seves paraules.
Esclau de les seves paraules, qui calla...
Però qui calla és senyor del seu silenci.
Un èxit. Però escolta, això tenia mèrit, Perquè això tu feies un monòleg, fa uns dies que m'ho estava mirant, no estava recuperant aquests fragments, era com un monòleg de 5 o 10 minuts.
Sí.
Això ho llegies
amb
ho estudiaves?
No, estudiant no... Bueno, ho estudiava però era impossible memoritzar cada setmana. Bueno, a mi em costava molt 5 o 6 fulles, no?
Déu-n'hi-do.
Llavors, jo tenia el guió davant, tenia una mena de fletxes i coses, però jo procurava que dir-ho tot de memòria. Aquí, en aquest dia hem de parlar, acabava amb una cosa molt bona de l'Orteu, també, que era... I si no funciona tot això, hi ha l'última d'això, que és senzillament trobant-se amb una habitació diferent d'on ella fa la pregunta.
Sensacional, sensacional. Bueno, jo crec que el doctor Soler podria anar una mica més enllà, perquè aquesta pregunta de com preparava el guió, ell el memoritzava, si no tenia el guió sobre la taula, però, si no, que el doctor Soler em corregeixi, no podia sortir del guió establert en el programa.
No.
Si no, el Miquel Calçada entrava...
Es que no es podia improvisar.
No es podia improvisar.
No es podia?
No.
Jo us explicaré ara una anècdota.
Ara.
Que va ser molt bona. Perquè, és clar, tot i que era un programa d'humor, no es podia improvisar, però no es podia riure.
Durant el programa no es podia riure?
No. I menys el doctor Soler.
Clar.
I en un programa, no sé què cony va passar, que ens van portar cada un cistell amb 2 o 3 cadallets petits, no? Llavors ens van dir, en un moment donat...
Cadallets de gossos vius?
Gossos, sí. Parlàvem, no sé... Ens van dir, agafeu-los per aquí...
Pel clatell.
Sí, pel clatell, que no els hi fa mal, i els aixequeu així un i els ensenyeu. I, vale. I diu, sobretot que no us caiguin a terra. I el Toni i jo ja portàvem estona mirant-nos i dient, bueno, i si sí, arriba el moment, fem així, i el Toni, plaf! Li cau el cadell a terra. Llavors aquí vam començar un atac de riure al Toni i jo.
Sí, era en directe, sí.
I no podíem parar. Em sembla que aquell dia el Miquel es va enfadar.
Sí, i tant. I tant. Perquè és curiós, doctor, perquè recordava que ens havia agafat... O sigui, com diu ell, riure estava prohibit, no podia riure... Amb el doctor Soler ens va agafar l'atac de riure. O sigui, jo sabia que havíem rigut molt i que ho vam passar fatal i que hi havia el Santa Gana, que també se li van encomanar... O sigui, la cosa va acabar amb el Miquel molt enfadat, però no recordava el fet, el per què. I ara, clar, m'ha fet memòria del cadell, però, que se'n va escapar de la mà.
El cadell va estar bé? Vull dir, sí, va sobreviure?
Sí, bueno, és que jo, sabeu que jo...
No t'agraden els animals
no. I bueno, anava fent la pràctica...
És que ja ho va dir el... Ens van mirar i dius que no sé què passarà, perquè no sé què. I bueno, i sí. L'agafa i xof.
Dedueixo que en tens molt bon record de Persones Humanes.
Sí.
Allò et va obrir moltes portes, o no?
Sí. Bueno, jo, o no, vull dir, mira, jo recordo la primera porta que em va tenir que obrir teòricament això va ser quan va acabar el Persones Humanes, va començar el Laberint d'Ombres,
sí.
un d'aquests col·labrots amb la Sílvia Kerr. I la Sílvia Kerr hi havia un paper que volia que el fes jo. I els de la tele van dir que no. La gent ja em tenia classificat d'una manera, i la Sílvia Kerr que sí. I ells que no. Que sí, que no. Em van tenir 3 setmanes així, i al final em van agafar, perquè la Sílvia es va posar tossuda, perquè si no, no.